Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, benvinguts al programa 501.
Semblava que no anàvem a fer-lo, perquè
no, sigut, 500... Pensàveu que era l'últim,
Ens vam agafar el pont, el dimarts ho vam gravar, dic, ai,
Raül, ens vam agafar el pont,
O sigui, se'l va agafar ell. Bueno, a més, el total estil mossega la poma. No vam avisar ningú, no vam dir res, vam fer el que ens va donar la gana...
Va haver-hi un moment que va estar a punt que el mossega la poma d'aquesta setmana fos el Tomàs.
Sí,
el Tomàs sol.
Perquè estava acompanyat jo i a l'últim moment em vaig recordar que tenia...
Sempre et pots agafar un mitjó, fiques la mà en el mitjó i fas de ventríloco i tens un nou gènere de podcasting, tio.
Sí.
De fet, havia material i...
Són muñecos. Home, entre parlar amb un mitjó i parlar amb un radioaficionat que no saps qui és, no?
Perdona, Magma, aquí és patinado, Aquí és patinado. Que no.
Ara, una pregunta, Tomàs, ara hi ha algú a Twitch? Perquè aquests ara ja sí que no s'ho esperen, no?
No, aquests no s'ho esperen perquè no estava ni avisat.
És possible que hi hagi algú.
Jo no he rebut ni la notificació, No vull ser... Jo
diria que tampoc.
Ara acaba de sortir la notificació. O sigui, deixeu-los, pobrets, que vinguin. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo el obispo.
Vull eliminar aquesta imatge del meu cap.
Sí, sí. Bueno, doncs això. Benvinguts, mosseguis, al programa 501. Ja estem gairebé al final de l'any d'aquest 2021. Volem fer avui un repàs de coses tecnològiques, com li ha anat a Apple, com li ha anat a la competència. I també jo volia aprofitar per comentar temes de podcasting en general i de Mossega la Poma en particular. Com ens ha anat l'any, com van els ingressos, que ha arribat per una banda, que ha arribat per l'altra. A més, aquesta setmana hem tingut actualitzacions d'iOS, de moltes coses, de Pod OS, que no sé si es diu així, però també s'han actualitzat els HomePods, HomePod OS, i més cosetes. Per tant, avui serà un programa, diguéssim, de repàs de l'any i aprofitarem també, suposo que aprofitant que està aquí el Raül, comentar alguna de les coses que s'han estat dient aquests dies a la comunitat. En general, autèntiques barbaritats.
No sé de què m'estàs parlant, ara estàs fora de joc,
Ja.
Recordeu... No, perquè des que el Marc em va assimilar al Rai i em va dir que era un supertacanyón, quan jo no havia obert la boca. Sí, jo en aquell tema en concret, crec que només vaig dir al grup de Telegram, jo d'això no en sé.
A veure, aclarim els oients de Mossega la Poma, els que són els de sempre, que més o menys
ja ho sabran,
però els altres esporàdics, que nosaltres tenim dos grups. El grup general de Mossega la Poma, al qual us podeu apuntar, que és un grup obert, només has de posar una pregunta, un captcha, I després tenim el grup de gestió, on estem els qui presents, en Marc Alier, en Miquel Àngel, el Magma, en Raül Arribas, en Raimon Lapuente i qui us parla, en Tomàs Manzanares, que dels que heu dit, excepte el Raimon, som els que avui estem fent el programa. I aquest
algú
és un grup de gestió.
Algú més hi ha el grup, Algú més hi ha el grup? Pareix que està en plan lurker, però ja... Mira-ho algun dia.
Hi ha el Dani Amo, no? També?
El Dani Amo, sí, també.
Dani Amo, però està molt poc.
Està poc. Només... No. Perquè saps el que li passa al Dani Amo?
Que va molt...
No té temps. Només té temps de passar-se la màquina pel cap i també equivocar-se de número i pelar-se molt fort. No pelar-se-la, Pelar-se.
Que també, escolta.
Però amb una màquina no,
No.
Home, cadascú.
Això és màquines, tu.
Bueno, escolteu, anem a tancar la intro, va. Anem a començar ja per parlar de com ha anat l'any a Apple,
que coses... Fiquem la falca ja o no la fiquem?
Sí, fiquem la falca.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què que poso les dues mans perquè no sé mai quina mà és la que toca. Bueno, doncs això.
Escolta, Tomàs, jo estic molt preocupat.
Vaja.
Estic molt, molt preocupat perquè és que, com ja he dit moltes vegades, en el futur tots serem gilipolles, però el del futur cada vegada està més mal.
No, no, i la que dic jo sempre, no com en el present, que tothom no. És ben meravellosa, eh? No hi ha gilipolles en el present. No,
però és que em centro en unes notícies que van sortir aquesta setmana passada en el Wall Street Journal, vale? Perquè van decidir cobrir la notícia de que hi havia hagut en la zona dels Estats Units, aquí em sembla que no es va afectar tant, va haver-hi un outage gros d'Amazon Web Services.
Vale? Sí, però no tot als Estats Units. A la
no tot als Estats Units, però era la zona 1. Era la zona 1. O sigui, la zona
és que va ser una regió de AWS on hi ha molta cosa. Que no només afecta als Estats Units, sinó
sí, perquè és Virgínia, que és com la, diguéssim que és com la zona default. No?
A més, el millor és que la pàgina d'estatus d'AWS estava muntada sobre els servidors que van caure.
Quan
no pots entraves a la pàgina d'estatus no podies veure que AWS havia estat caigut. I bueno, llavors, doncs, bueno, és normal. Aquest any han caigut molt. Ha caigut moltes vegades Google, ha caigut Microsoft, ha caigut Amazon diverses vegades. Però el xulo va ser que, clar, que en aquest cas va caure la zona 1 d'Amazon Web Services, la costa oest, on estan tots aquests... I llavors
costa
van...
Està a prop de Washington, perquè et faré una idea.
Sí, està a West Virginia.
Bueno, però també afectava, diguéssim, els serveis que es presten, diguéssim, els que estan a Califòrnia.
Sí, no, perquè, per el que et diem, perquè és que és una regió on hi ha serveis d'aplicacions globals, o sigui, és que no...
I llavors, doncs, es veu que doncs, tinc dues notícies que van donar els del Washington Post. Primer de tot, hi havia una parella que viuen a la zona de la Bahia, Califòrnia, que van arribar a casa i es van trobar els gats miaulant. Els gats estaven miaulant i estaven tristos perquè es veu que tenen una màquina d'expenedora de croquetes de gat i la màquina està connectada contra els Amazon Web Services i llavors aquesta gent estaven molt preocupats perquè van tindre que donar...
La màquina està connectada a internet. L'aplicació que hi ha darrere de la màquina és la que està corrent a Amazon Web Services.
D'acord, sí. Està, com sigui, està connectat al nivell que vulguis. A nivell d'enllaç, a nivell de xarxa, a nivell de protocol, a nivell d'aplicació, on et roti. Però... li van tindre que donar el menjar als gats de forma manual i estaven molt preocupats perquè això havia sigut molt dur. I traumats per això. Després hi havia un altre, encara un senyor que es veu que fent una torrada, la torrada li va caure a terra i llavors va agafar el mòbil i va tocar el botó perquè el Rumba li vingués a netejar el terra de la cuina. I el Rumba no hi anava. El Rumba no hi anava. I el senyor es queixava de que va tindre que agafar una escombra i una pala.
Manual.
Dic, jo és que el Rumba l'engego amb un botó. El vaig a buscar el Rumba, m'ajugo i dic, Pepo, vine, pum, toco el botó.
Que els Rumbas tenen comandament a distància, que no cal que vagis a...
Doncs aquest senyor no sabia ni fer anar el botó. Dic, poca broma, perquè a mi el Rumba em sembla que de domòtic, o sigui, no massa, perquè la gràcia del Rumba és saber-lo netejar
i canviar les peces. El Rumba és una excusa per pensar que tens la casa neta. I l'únic que és un aparell que corre per tota la casa fent molt de soroll.
Home, a mi m'agafa molta merda,
Agafa moltíssima merda. Agafa
molta
i merda. I fa soroll quan ja és molt vell i porta molts quilòmetres a sobre, però no fa tant.
Fa molta feina, fa molta feina. Però la gràcia, si tens un Rumba, hi ha una corba d'aprenentatge de fer com en Rambo i amb el fusell, no? Desmuntar-lo i tornar-lo a muntar, treure-les d'allò, comprar els recanvis a AliExpress per poder agafar...
I organitzar la teva casa, perquè sigui Rumba-friendly, que això la gent no ho sap. Però,
jo he canviat
per exemple,
el sofà...
Qualsevol moble ha d'arribar al terra o mesurar més de 9 centímetres perquè saps que perquè entri el Rumba.
Exacte.
IKEA ha canviat la forma de fer mobles per culpa de la Rumba.
Sí. Jo m'he canviat el sofà aquesta tardor. Aquesta tardor m'he canviat el sofà i una de les coses que vam considerar és fos que el Pepo passés per sota.
Ah, no dic en broma.
És essencial perquè es fot merda. I el problema és que el sofà d'abans, el Pepo entrava... Però es quedava encallat el fill de puta.
Però el teu... Perquè era Pepo, clar. No,
és un Rumba, però li diem Pepo.
Era Pepo, és de la família. Tu t'hi agatges i jo te la meto. És el Pepo.
Perquè el Rumba espanyol aquest, el Cecotec, té un nom així...
Bueno, hi ha el Mambo. Es diu Mambo. N'hi ha un que es diu Mambo.
A veure, deixeu-me donar una salutació. Un moment. ALDNet i Fonky Benvinguts al live stream de Twitch, macos. Segueix, Marc.
Jo que em preocupava és això.
Aquestes notícies.
Dic, els exemples aquests, diguéssim, de com la gent, i entenc que els americans ho porten tot molt a l'extrem, de com la gent passa a dependre de certes coses i que, a més, són absolutament superfràgils.
Sí, sí. Són notícies tipus...
Els humans són fràgils, Marc. Mira, et dic una cosa. Jo m'he donat de baixa de Netflix, de Prime Video, de Disney+.
Ja només tens Pornhub.
No, només tinc YouTube. Només tinc YouTube, perquè m'he passat... Ara em passo... Només faig que mirar vídeos de gent que munta antenes, fa antenes, com les mesura, com les calibra.
No t'entens per res més.
No, i últimament, quan llegeixo alguna notícia, em passa com al Marc, que està llegint notícies o mirant coses a Twitter aquests dies, i com ja... sí, això de que al futur tothom serà gilipolles, no és veritat. Al present ja som tots gilipolles, ¿vale? Que és el que deia el Raül.
Però és que aleshores... ha passat
molt
bé,
eh? Sí, ja ho érem. Aleshores, està tot tan malament, nois, que no paro de veure vídeos de survivals que se'n van amb una tipi al mig del Yukon o del Canadà, allà dalt de tot.
Però és que
són brutals, tio.
Doble tipi.
No, porten...
Tu parles amb aquesta gent, per radiofreqüència? O sigui, són aquests els que...
Són aquests els que estan vivint allà.
Però aquesta gent... A veure, el que flipo amb aquesta gent és que no escolten les notícies, no estan en les polèmiques del dia, no saben res de la Verónica Forqué, viuen molt feliços.
Són gent feliç, clar.
Sí, sí. Que
a mi m'ho han explicat. Jo m'he tingut, a mi m'ho han explicat, a part de que em va sortir l'endemà a Twitter, vaig entrar a Twitter allà a dret, aquests quadradets, aquests anuncis que no vols que et surtin, i et surten, i la Verónica Forqué, tacita, l'has pitjau. Dius, hòstia, doncs mira, però m'ho van explicar, estàs esquiant i et ve un amic i dius, saps que l'has pitjat la Verónica Forqué? I per què m'expliques això? Parla'm de la neu, no...
Bueno, si us sembla, anem a parlar d'aquest 2021 d'Apple. No, no sé per on voleu començar. Jo només vull...
Home, hauríem de començar per on acaba, no?
Hauríem de començar pels AirTags, que és el més important.
Els AirTags. No, però hauríem de començar
explicant... Ara els ladrones les hacen servir.
Tomàs, hauríem d'explicar com acaba, perquè aquesta setmana el blog / newsletter, així, lloc de notícies de pagament, d'aquests que hi ha un paywall fort i són com així una mica litesti del The Information, han tret un scoop en el que es veu que han vist que es veu que fa 4 o 5 anys el Tim Cook se'n va anar a Xina a parlar amb els oficials, diguéssim, peluts i poderosos del Partit Comunista xinès per agafar i a veure què necessiteu perquè ens deixeu de tocar els
per baixar-se els pantalons, bàsicament.
Exacte, van anar allà a baixar-se els pantalons i llavors és quan li van dir, bueno, mira, escolta, les aplicacions de VPN me'ls treus, el data center d'iCloud el poses en aquesta empresa del meu cosí que
les més Apple ID més i les que jo digui.
Sí. Els Apple ID el que jo digui, les aplicacions LGBT me les treus i això m'ho endreces i a Xina tenim una Apple Experience molt nostra, molt nostrada.
Que dolenta Google, fent aquestes coses.
Com?
Que dolenta Google,
No, amb això Google...
Google va marxar. Bueno, però a veure, el cas de Google quan va marxar...
Però que dir Google com podia haver dit Samsung, Simplement he anat a fer mal, he anat a fer el troll.
Totalment. Però és interessant perquè Google ho va deixar, perquè el problema que Google, per estar allà, li van dir tens que tindre un Google a Xina amb uns data centers d'això, i llavors se'n van donar compte que se'ls entraven treballadors que bàsicament es dedicaven a... agafar dades, van tindre que ficar el Google xinès als headquarters de Google a Xina amb una VPN més protegida que l'internet normal. I al final van dir no fotem el camp perquè és un problema de seguretat tindre els treballadors que treballen a Google
Xina. El problema és un problema de model de negoci. Teníem molt clar que Google, el seu model de negoci, que és bàsicament explotar les dades de les coses que t'ofereixen, ¿vale? I per després vendre-hi publicitat, estava més en risc que benefici, que és el que acabes d'explicar tu, Marc. Estava més a Xina.
Té uns riscos tremendos de...
És diferent, Apple ven mòbils. Si li interessa vendre a 1.000 milions... Sí, sí. Però li interessa Apple ven mòbils i li interessa vendre iPhones a Xina.
De fet, vaig sentir que era el mòbil més venut a Xina, l'iPhone.
Es veu que hi ha coses d'aquest tracte que són interessants. Una d'elles es veu que hi ha unes illes que estan en disputa de qui són, de Xina o de Japó, i els hi van dir en els d'Apple Maps aquestes illes s'han de veure més grosses.
Hòstia!
Hi ha unes illes que els xinos volen que es vegin més grosses. I, evidentment, Taiwan és...
Sí, t'anava a dir, però és que això passa amb Taiwan, de cop i volta no surt així.
Taiwan, què passa?
Mira, us explicaré una anècdota real meva, eh? Treballava en una empresa d'e-commerce, que no cal dir el nom, si algú mira el meu LinkedIn la deduirà, però és igual, i van començar l'expansió internacional, i l'expansió internacional, que els enviaments els fèiem amb DHL, i els fèiem, doncs, tu quan entraves a la web, depenent del país, doncs et sortia un català o un altre, amb uns preus uns altres, i els enviaments uns altres. Tu has de filtrar quan entres per país, i per tant filtres per IP. Doncs amb el proveïdor que fèiem servir, quan tu entraves de la llista de territoris, perquè no eren països, perquè al final era un tema logístic, no era un tema polític, era logístic, sortia a Taiwan. Doncs quan van voler publicar l'aplicació a l'App Store de Huawei, la van refusar i l'aplicació era, entre unes quantes altres coses, les típiques de tocar els nassos, una era surt Taiwan a la llista de països. No. És Taiwan is China. I jo deia, però que si és un tema logístic. Doncs pues no, Taiwan is China i per aquí d'aquí no pots baixar.
Sí, sí. Allà, Taiwan com a China.
S'ho miren fins a aquest punt, eh? O sigui, una empresa que, ja et dic, que és Huawei, que la nostra aplicació al final era per tot el món.
Pues Huawei és curiós això de les regions perquè, per exemple, a les Canàries tenen un emoji, o sigui, tenen la bandera i em sembla que té a veure amb això de les regions. O...
A veure, que les Canàries estan damunt de la plataforma continental africana. És que clar que han de tenir moltes coses diferents, a part que són illes.
Clar,
això els de redifusionats ho sabem molt bé.
És per un tema d'enviaments.
Sí, sí, per temes logístics.
Tu vas a Canàries i veus les pintades de goios fora. Per tot arreu.
Bueno, tornem a...
Els goios són els altres, eh?
Sí, els que no són canaris. Tornem a Apple. Escolteu, bé, anem a parlar una mica de l'any, de la temporada d'Apple, si us sembla, i de què pot passar a futur. Però deixeu-me que acabi de completar una mica, donar una mica més de visió de continuïtat de l'experiència aquesta del Mac Mini.
Ah, sí, el Mac Mini. Que no sabíem que anaves a comprar-te, que et pensava que et compraries un Windows.
Un Windows. No. És el Mac Mini aquest que té amb Windows sí, 10 Pro. Sí.
Però, bueno...
Encara no se li pot fer bootcamp, no, als M1?
No. Fora conyes, estic supercontent, ¿vale?
Perdona un incís. Mama, suposo que amb l'M1 no es deu poder fer bootcamp a cap, no? Ara quan ho has dit, m'ha vingut al cap. No,
a Linux.
Idea.
No, de fet, ahir parlàvem amb el... Ahir vam tenir sort alguns quants de parlar amb el Ciner, ¿vale? Que diu que clar, que nosaltres no ho veiem, però que la gent linuxera en la evolució del... Sobretot parla de software, però bueno, clar, amb l'M1. Hi ha hagut com un distanciament del que era el món del Unix, ¿vale? Al món actual de macOS, que és molt, que ja no és Unix, o sigui que es va diferenciant cada cop més, ja fa dues transicions, del sistema operatiu, però que es nota molt i que la gent...
Però és que el Ciner és una mica exagerat. Bueno, o sigui, perquè et demani permisos...
Des del seu punt de vista.
Perquè et demani permisos un cop la terminal per accedir a algun lloc... No passa res.
Però, bueno, entén-me una cosa.
En el fons
són més coses. Són més coses.
Bueno, però, bueno, això suposo que el bootcamp, que és dir, en l'M1 no es deu executar...
No. Si de fet estan els programes de pagament tipus Parallels encara no tenen una versió estable per fer córrer virtualitzat ni Linux ni Windows.
No, però vindrà, entenc que no hi ha...
Vindran en base d'ARM. Vale?
Bueno, depèn, perquè no hi ha una versió de Windows 10 perquè corri en ARM, per això t'ho dic, eh?
Però a veure, això... que la majoria de gent que tenim un Mac no necessitem específicament córrer Windows
Linux. No, que vale? He fet una pregunta, perquè
sí.
Ho he mencionat. Jo,
però en canvi virtualitzat sí que es pot, no?
No, encara hi ha betes, encara està en beta.
Crec que de Windows no es pot encara, és veritat. Hi ha betes, sí.
No hi ha VirtualBox per macOS?
No, sí que hi és. El problema és que...
No hi ha VirtualBox que corri Windows amb M1.
Ah, sí?
Encara no.
Que raro, no? Perquè si
està en beta.
Si està virtualitzat...
No corre.
Cosa més rara.
El que us deia, l'experiència, ¿vale? Jo estic molt content. Tinc un ordinador que val menys de 1.000 pavos, ¿vale? I que en comparació, d'acord que és un MacBook Pro del 2015 amb el que ho estic comparant, amb 8 gigas i aquest en té 16, ¿vale?
És que has dit l'ordinador de menys de 1.000 pavos com si fos un ordinador de 200 euros. És que,
però
el to sí, heu fet un salt mental amb aquests últims portàtils d'Apple a pensar que el preu normal és 5.000 euros.
1.000 euros és barato.
Té, en Raül, ho sento, però té tota la raó. O sigui, en el món PC, un PC de 500 euros ja entra, diguéssim, dintre de la mini pepino, o sigui, allò, diguéssim, com pepinillo
en vinagre. Però jo estava parlant del món Apple. Sí, però deixem acabar la reflexió.
No entres, o sigui, tens un iPad per 500 euros.
Jo estava parlant del món Apple, ¿vale? I és cert que
estem en una altra, òrbita. O sigui, si busques...
No fa tant un MacBook bo, era mil i poc, eh?
Sí, un MacBook. 1700. Bueno, MacBook era una mica més. Eh?
El meu valia això, el meu del 2012, 1700 i
alguna cosa. Sí, ho sento, però a veure, el meu MacBook Pro de 17 polzades de 2007, el de 2014 i el de l'any passat, tots van costar pràcticament a la vora dels 3.000 euros.
Però, Marc, perquè el teu el paga el Raül i sempre et compres el més car.
Clar, perquè t'ha
comprat l'equip. Però perquè compri Raül.
Estopé de gama, sempre.
Però ja dic que a mi és... jo sempre 3.000 euros.
Sí, però fa 8 anys, més o menys, un MacBook Pro de 15 bé, sense la millor gràfica.
1.700. 1.700 euros, MacBook Pro era 1.700 euros.
Tenies el MacBook.
Sense demanar-li virgueries, eh? No
però,
era l'últim.
Però, Tomàs, el que sí que et puc dir és que...
És un portàtil, clar.
El MacBook Pro de 2014 encara l'estem fent servir cada dia a casa.
No, jo el MacBook Pro també l'estic fent servir.
I és pepino,
Però deixa'm acabar d'explicar...
El meu comentari només era que un ordinador sobre taula de 1.000 euros, vull dir que ja està bé, eh? Que són 1.000 euros per un ordinador sobre taula.
Però deixa'm acabar d'explicar la reflexió de cara als oients, perquè ho entenguin, vale? A veure, tampoc són coses comparables, perquè el Mac Mini és una caixa, vale? No té teclat, no té pantalla, no té mouse, no té res. Vale? O sigui que si tu no disposes d'aquest ecosistema i l'has de posar a l'entrada, pues són molts més diners i aleshores sí que et surt a compte un Mac. Un MacBook Air,
també compta en el món, també compta amb el món PC, perquè si tu ara vols la potència, una potència equivalent a la que té el MacBook Pro el Mac Mini d'en Tomàs, li hauràs de posar una gràfica com una 3060 i la 3060 sola t'està costant mil.
No és barata, sí. Exacte.
Perquè, més que res perquè s'han inflat els preus a saco.
Però deixeu-me que acabi la reflexió. Jo el que volia dir és que comparo el funcionament d'un Mac Mini M1 amb un MacBook Pro, de Mac Mini M1 2020, vale?
amb un MacBook Pro Intel,
que no estava malament, del 2015, vale? I no hi ha color. No hi ha color, vull dir que funciona molt millor, molt més estable. No me l'estic acabant en cap moment. Només hi ha una diferència. En el MacBook Pro feia servir Teams i aquí no. És l'única diferència, ¿vale? Que Teams consumeix molts recursos i fa molt el tonto. ¿Vale? Sí que és veritat que encara hi ha aplicacions.
Per això, Tomàs, si et gastes un ordinador nou que et costa 1.000 euros, és que si no va a fi, per les tasques que estàs descrivint i que fa servir tu, apaga i vamonos, eh?
Ja. No dic que no. Però, bueno, tinc corrents, corro molts programes que fan temes que comuniquen, que generen ports com virtuals, que controlen diversos aparells de ràdio, vull dir, de ràdio aficionat, ¿vale? Que ara tot va digital.
Estàs sent ràdio aficionat? No ens ho havies dit, explica'ns-ho. No.
Bueno, total, que funciona tot molt bé i funciona molt estable, amb programes que no estan dissenyats ni pensats per M1, perquè, de fet, són programes dissenyats pel món Windows que s'han portat a...
No, sí, hi havia softwares que amb Rosetta corrien més ràpid que amb Intel.
Sí. Aquesta és la meva experiència, ¿vale? I l'únic indicador que haureu de tenir en compte és que el MacBook Pro tenia només 8 GB de RAM i aquest en té 16, i jo crec que a sobre són més o millor aprofitades per allò que van estar explicant a la Keynote, de com funciona la memòria.
I que serà més moderna, que les memòries també milloren amb el temps, eh?
Són més ràpides.
Són més ràpides.
I estan integrades d'altra manera, ¿vale? Dit això, jo crec que ara només els hi queda... Què queda? Els iMac, no? I el Mac Pro són els únics que els hi falta arribar
al GMU. Els hi falta un any, no?, per la transició. Van dir 2 anys.
Sí, que han anat prou ràpid. Jo crec que realment per Apple aquest canvi a M1 és... Vull dir, els hi permetrà, que no sé el que faran, eh? Però els hi permetrà tenir molt més control sobre la política evolutiva dels seus equips. ¿Vale? A mi el que m'agradaria, sí, perquè jo veig que el hardware sí que ha estat millorat, ¿vale? M'agradaria que el software arribés a l'alçada del hardware, que crec que encara li queda una mica.
Fixa't una cosa, Tomàs, o sigui, Apple ara no, és que ha fet diverses coses, primer de tot. Una, comença a treballa amb els seus propis chips, se'n va a una arquitectura de system on a chip, val? Que és el que no estan fent abans. O sigui, si tu tens una, treballes amb Intel, tens processador i tens memòria i tens disc dur. Ara vas a system on a chip. Tu fots tot amb un chip i tens la gràfica. És a dir, quan Apple volia, o sigui, per exemple, aquest MacBook Pro que tinc jo aquí, doncs té una targeta té un processador Intel i també té una targeta, un chip gràfic d'AMD. Doncs estàs depenent, no pots optimitzar els consums i per això aquest trasto pues, té les seves 7 hores de bateria i no les 20 que té els nous MacBook Pros. I a més després pots prendre moltes, moltes decisions i no oblidem que el que va a Apple el 2022 veurem, segurament a finals de 2022, veurem ulleres.
Veurem ulleres. Sí, això ho diuen. Jo no acabo d'entendre. O sigui, la gent no porta ulleres habitualment, perquè pot portar ulleres per anar...
No, seran ulleres rares per casos d'usos molt macarrònics i aniran una miqueta com l'Apple Watch, que tenia pocs casos d'usos i anirà avançant, però pensa una cosa... I anava
com una mala cosa.
Les ulleres el que vols és que pesin poc, que tinguin vida útil, que tinguin hores de vida útil i molta capacitat de computació.
I que resolguin molts problemes en molts contexts, que jo no acabo de veure.
Capacitat de computació. El que necessites és capacitat de computació, perquè el que tens que fer és capacitat de visió per ordinador i després a tots els sistemes de realitat augmentada. I això és capacitat de processador a sac. I ha de pesar molt poc, i la bateria ha de pesar molt poc perquè és que ho portes a la jeta. Perquè si hem d'anar tots amb uns cascos aquests com els de l'Oculus Rift, vale? Que semblen unes ulleres d'aquestes d'esquiar amb una pila de pataca dels anys 70, aquí posada al costat, que pesa, doncs, evidentment no és una cosa que el Johnny Ive firmaria.
No hagués dissenyat. No. El Johnny Ive ja està en altres mundos. A veure, molt ràpid, això m'ha dit dues coses.
Però, potser el que en sap bon més de ulleres d'aquesta realitat virtual és el Raül, que com que estàs amb el tema de jocs...
Però un moment, no està en jocs, està en banc. Però
ja estaves.
Deixa'm dir una cosa abans de passar-li al Raül, per donar veu als oients. Saludem al Daniel Turienzo, al Gran Cabuto, que ens segueixen a Twitch. I dues coses, dues rectificacions. Una, les dues de l'Andreu Guinart. Magma, quants palets d'AirTags tens, tio? Això ho diu a l'Andreu Guinart.
El què?
Quants palets?
Palets.
Palets, sí.
No tinc masses AirTags.
Jo m'has comprat un l'altre dia. Tenia dos i ara vaig comprar un tercer.
És que l'altre dia estaven baratos, estaven a 24.
Sí, per això vaig aprofitar el barato. I per el Raül, per al·lusió...
Perdó, estaven baratos. Preu?
24.
Sí, o 22, sí.
Home, 24, per no perdre mitja hora buscant les claus, és regalau. Per cert, han tret una app oficial per Android.
Per seguiment de si el Find My no sé què. Sí. Vale, una cosa, Raül, per al·lusions per tu, a l'Andreu Guinart.
Ja per rematar, perquè el AirTag suposo que no van a NFC, no?
Té NFC.
I té NFC, sí.
El Bluetooth Low Energy i NFC.
El que Apple al seu dia va dir el que deia de l'NFC.
Parlant de preus de Mac, això m'acabo de dir ara perquè si no després ens passarà. L'Andreu Guinart diu que MacBook Air de 16 GB recollit fa 30 minuts 1.223,85. Pues no me parece
bé. Bueno, és un molt bon portàtil,
És un molt bon portàtil, el MacBook Air, i no s'ha pujat tant com els Pro. De fet, el MacBook Air estava sobre els 1.000. Sempre.
Que per això et dic, és que has dit abans de que un ordinador de sobretaula de 1.000 euros, com si fos una baratija, i home, a veure...
No, el MacBook Air està molt bé, és un molt bon ordinador.
No, és que són diners. Sí, no és que estigui, és que són diners, que 1.200 euros són diners.
Vale, hem dit una de les coses que destacava el Marc de cap a on pot anar Apple i com està tot el món amb el metavers i tota la història i la realitat virtual de les ulleres entraria dintre també d'aquest concepte, almenys a nivell de...
Bueno, els rumors sempre parlen de les ulleres. Perdona, els rumors parlen de les ulleres i parlen del cotxe. El que passa que el cotxe és com allò que fot 10 anys que se n'està parlant i sempre està 10 anys en el futur i no crec que...
Però el cotxe s'ha de presentar abans que es jubili el Cook.
Però com la televisió...
Bueno,
com
però l'Apple TV ja tens... Al final, s'ha convertit en un servei de streaming.
Sí, però que vull dir que al final les empreses el que busquen són noves línies de negoci. perquè tu pots incrementar una mica els dispositius que vens de les línies actuals, però si apareix una línia nova, de cop i volta són, però això, els rellotges, de cop i volta els rellotges són coses que abans no venies.
O els AirPods, que facturen clar, més que la meitat de les coses que abans companyies.
No
venies.
Llavors, no només Apple, totes les empreses volen que apareguin sectors nous perquè de cop i volta et poden vendre un catxivatge més.
Jo això del cotxe no ho acabo de veure, nois, perquè mira, quan se'ls diuen els...
El món no creix.
Diu... Però un moment, que faig la reflexió. Quan se'ls diuen als que diuen que Apple traurà un cotxe, se'ls diu, a veure, Apple no és del mercat del cotxe i no pot fer un cotxe. O sigui, no té sentit que faci un vehicle massiu per tota la població, com pot fer un rellotge o un iPhone.
Volien que li aleshores, fes Nissan, de fet. Crec,
sí, aleshores diuen, sí, amb aliances. Vale. Però aleshores diuen, no, és que no és el vehicle que tots penseu, serà una caixa autònoma, que no es vendrà als individus.
Estan fumant d'allò, les... no.
Jo també penso
no
que estan fumant d'allò.
No crec que es pugui repetir el que ha fet Tesla. No crec que es pugui repetir el que ha fet Tesla amb argument de la manera que ho ha fet. I si tu vols anar al mercat per al que anirà Apple, doncs ho sento, però tens a Porsche, que ja està ocupant el teu espai, tens la gamma alta de Mercedes, tens la gamma alta de BMW, tens la gamma alta de Lexus, tens la gamma alta d'Audi.
Fabricants...
Aquest és el mercat al que hauria d'anar a buscar Apple i està molt ocupat amb marques que tenen un pedigrí.
Però Apple sap que hi ha molts fanboys que se'l comprarien.
No ho veig.
No, o sigui, jo tampoc ho veia, però què collons fa parlant amb Nissan i tenint garatges on se senten cotxes?
Però Apple el que té és una cosa que es diu, l'Apple Car Kit aquest, el Car Kit aquest que tenen,
CarPlay.
O el CarPlay, on agafen i aporten tot tipus de serveis i potser Apple el que podria fer és competir, jo què sé, amb Nvidia fotent xips per
o potser estan provant el cotxe. Aquestes empreses tecnològiques tan grans deuen tenir...
Proven coses.
Potser 10 o 15 projectes d'innovació que les quals potser el 99% mai arriben a veure la llum, però pot ser que estiguin treballant en un cotxe, però és que si al final no van davant, doncs no van davant.
I cartera de patents. Que té de patents, perquè si tu saps obtenir més D, doncs estàs agafant i estàs tenint una pila de patents que després tu pots fer servir de forma o ofensiva o defensiva quan algú et vingui a tocar els collons.
Com la pulsera de l'Apple Watch intel·ligent, que fa molt temps que van fer patents d'això i no tampoc s'ha vist.
Clar, però tu al final tu pots estar investigant i no et surt i no et surt. I això,
però si tens el prou de concepte és patentat. O sigui, aquests d'I més D és patent. I aquestes patents les tens 20 anys.
Van estar treballant en coses com el Watch fins que va sortir. És que, clar, per això t'ho dic, que al final el mateix iPad, quan el seu dia, que deuen treballar, però totes les empreses com Google, quan serveix el 31? Però és que el servei de Google, el seu software, sempre s'han pogut permetre el luxe de que els treuen i si no funcionen, al cap d'un any els maten. Clar, amb un de hardware no, perquè hardware vull dir cosa que has de fabricar.
És que quan pensem en l'iPad, hem de tenir en compte que Microsoft tenia tablets a l'any 2000. A l'any 2000 el Microsoft tenia tablets amb una versió específica de Windows.
Eren els Pocket PC, aquells?
I que, no eren els Pocket PCs, que els Pocket PCs serien PDAs. No, estem parlant de Full Windows, era una versió de Windows, però que tenia suport per stylus i feia reconeixement d'escriptura i no van triomfar. I 10 anys després es presenta Apple amb l'iPad, però és que Apple també tenia el projecte de l'iPad abans que l'iPhone. I Steve Jobs el va parar, va dir ara tira l'iPhone i després donem pas en l'iPad.
És brutal el prototip de l'iPad primer. Era com un MacBook blanc d'aquells totxo. Era brutal.
Bueno, però estaven molt bé, els Windows tablets aquells. Estaven molt bé.
En aquell moment, molt. Molt, perquè permetien una autonomia i una independència i una lleugeresa que no la veia en aquell nivell, que no existien altres dispositius.
I és com el dels telèfons plegables. Vosaltres creieu que totes les grans...
Això té un altre.
Telèfons plegables no porten 2 anys investigant això?
O 10.
És que el trauran abans. No, ja, això, si els quedaran trets, segur. Però vull dir que és una altra cosa que espera el teu producte arribar al mercat o no. Però que tenen una divisió allà cremant diners per investigar això, és que és de calaix.
De fet, Apple la té també.
Raül, tu tens l'orella a terra amb aquests mòbils, diguéssim, com dolents. Què tal? Està funcionant? És pràctic el
Els mòbils plegables van millorant bastant.
A mi m'encanta. L'últim que ha tret Samsung...
Tu tens un mòbil plegable, Raül?
Eh?
Tu tens un mòbil plegable?
No. M'agradaria, perquè les primeres dues versions eren molt, molt cares. Aquesta tercera és cara, però ja no és tan cara. i s'està dient que l'any que ve ja començaran a ser preus més de flagship com els altres. Uh-huh. I a mi m'encanten, a mi m'agraden molt. Jo crec que el peatge que pagues que sigui una mica més gruixut i pesat, comparat amb poder tenir la pantalla gran per moltes de les coses que fas, no de totes, sí, perquè al final també tens una altra pantalla fora. Ai, jo crec que sí. És...
I com van aquests dispositius a nivell, els de Samsung, que són els que han apostat més fort, a nivell de durada de bateria?
Crec que li dura una mica menys que el que estem ara acostumats a un mòbil pepino.
I el radi...
Suposo que en el fons depèn molt de quantes hores faci servir la pantalla gran, eh?
I el radi d'expansió de les explosions de les bateries està bé?
O... Això és l'estàndard de Samsung de tota la vida. Això no, això no canvia. Perquè... Però no, perquè aquests porten dues bateries. Mira, veus, aquests si explotessin explotaria el doble. Mira,
doble bon lloc. Un el dispara, te'l fot a la cara i es pala tot aquest a la cara. Hi havia uns petardos de Sant Joan que tenen
el doble boom, aquests, sí, doble boom, sí, sí.
Pam, pam. Sí.
Però ja et dic, a mi m'ha agradat molt. De la mateixa manera que el seu dia, ja fa 8 anys aquí, quan parlàvem dels primers phablets, jo us diria que a mi m'agradava molt, que jo quan més pantalla millor, crec que això és justament l'evolució d'això, de tenir encara el doble de pantalla, però que avulti igualment per la butxaca. Crec que està superbé.
Però no, jo no ho acabo... Mira, quan van sortir els phablets... jo em vaig comprar un Galaxy Note 2.
Zapatófonos.
Però ara estàs rajant d'ells, Marc. Mira.
Vaig estar rajant d'ells, però perquè me'l vaig comprar. Jo vaig dir, vaig a comprar-me el Galaxy Note 2. I era macarrònic. I, o sigui, no perquè, o sigui, al final que me'n vaig donar compte és que el feia servir, però el llapis no el feia servir.
Per la versió d'Android que tenia, potser? Que...
Per la versió d'Android que tenia, que era especialment macarrònic, sí. I el llapis, o sigui, al final dius, quan dius, fa dos mesos que el tinc i és...
Però aquella època que era la 2.3 o la
Gingerbread... El Galaxy Note 2 vaig tenir.
No, però quina versió d'Android era?
No sé si era Froy o quina era...
Magma, que ja saps que al Marc, quan fa servir un Windows, li passa sempre de tot. I quan fa servir un Android, li passa sempre de tot. Jo no sé què fa, que quan fa servir algú que no és d'Apple, sempre li passa tot. Doncs allà, amb aquell també li passava
tant. Ara tinc un problema, ara amb la màquina CNC estic fent servir bastant, tinc que fer servir bastant el Windows i ara ja dic, si ja m'he acostumat i ara ja sé on estan les coses.
T'està començant a agradar, oi?
No. No m'agrada, però no m'agafa urticària. Si no m'agafa urticària. O sigui,
bueno, nois, qual... que ens hem consumit l'hora només parlant d'això i tenim moltes coses de la comunitat i moltes... jo vull fer un parell de reflexions, m'agradaria fer-les. Vinga. Hem de recordar tots els sortejos que hi ha en marxa i, a més, també tenim moltes propostes. Si ens sembla, anem cap a la falca de contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs deixeu-me primer donar una abraçada molt forta i un reconeixement molt gran a dos mecenes que ja ho eren, però que a sobre han pujat al Hall of Fame dels mecenes, ¿vale? Bueno, un segur, l'altre no estic segur si era o no, jo crec que també, però bueno, és igual, en tot cas, moltes gràcies a una iniciativa que va llançar l'Àlex Hinojo per Twitter, de dir, hòstia, aquesta gent, doneu-los un cop de mà, encara que sigui una donació puntual, no? I, hòstia, han donat una donació puntual que cobreix més que un euro al mes durant un any, ¿vale? O sigui, que s'han portat superbé. Per tant, Àlex Hinojo, Jaume Margalló, els dos, moltes
gràcies.
Moltíssimes
gràcies.
Besitos, besitos.
Molts besitos i moltes abraçades. Besitos amb mascareta. I el que vull recordar-vos a tots és que gràcies a la Xeta, després en parlaré de la Xeta, tenim... en marxa un... o teniu, millor dit vosaltres, en marxa la possibilitat de regalar 3 mesos de mecenes nivell t'estimo, que són 5 euros al mes, a Mossega la Poma, ¿vale? I només ho heu de regalar a algú, li heu d'enviar per correu electrònic a una persona, i aquesta persona no ha de pagar res, s'ha d'apuntar i directament la Xeta ens paga a nosaltres el que aquesta persona posaria durant 3 mesos. Però no ho podem fer nosaltres, és egoista fer-nos a nosaltres mateixos. Per tant, ho heu de fer vosaltres. Mireu les notes del programa d'aquest episodi, que és el 501, o entreu a la xeta i mireu la promoció que estan fent, perquè no només o sigui, hi ha diversos apartats, i entre ells de podcasting, i hi ha bastants podcasts en català, m'ha sorprès, hi ha molts. Més, o sigui, que la xeta ha anat creixent en podcast, cosa que estic molt content, i entre ells sortim a nosaltres, on li dones el clic i ella ens dona... Pots regalar aquest amic invisible que la xeta ens pagui aquests diners. No ens el paga l'amic invisible. Després, si l'amic invisible, aquest nou mecenes, vol continuar, doncs superagraïts. Però no cal. Vale? Només que algú s'apunti o un mecenes actual que està amb una quota més baixa, doncs és una oportunitat de pujar la quota sense que li costi més diners durant 3 mesos. Vale? Amic invisible de Mossega la Poma. Vale. Dit això, i gràcies al programa 500, recordar-vos dues coses. Una, que tenim encara en marxa el sorteig de 5 subscripcions anuals a Wikiloc Premium entre els mecenes. Si ets mecenes i fas servir Wikiloc, escriu-nos. Sembla que no me'n recordo, era sorteig, diria. Sí.
O si no el fa servir, s'apuntarà, no? Si li toca.
Exacte. sorteig@mossegalapoma.cat. Ja ens han arribat bastantes respostes, però bueno, no gaires. Vull dir que si escriviu teniu més d'un 50% de costar aquí una. Que és pasta, un any de Wikiloc. Vale? I això és gràcies a la gent de la Wikiloc, que li passa igual que amb el Raül, que necessiten desenvolupadors d'iOS.
O sigui que... desenvolupadors de Swift, de Kotlin, ja que em dones aquí peu, jo faig la cunya.
Vinga, Falca.
Estic buscant senior enginyers de backend en Java, de natiu d'iOS en Swift, de natiu d'Android en Kotlin i SRS. A poder ser de Cloud SRS. Tot senior.
Vale.
Deu l'oportunitat de treballar amb gent meravellosa, o sigui, com jo, i paguem bé. O sigui que...
I els clients que tenim, que els clients que són clients d'en Raül, estarem molt contents de que anem a treballar amb ells perquè puguin fer les coses que han de fer, que són molt xules, més ràpidament.
Exacte. Vale. Les stories que va enviar el Tomàs per Telegram les ha de fer algú.
A mi, jo encantat de fer la beta tester, més coses. Dintre de les coses que sortegem, vale? Recordeu que tenim packs de cerveses artesanes per sortejar entre els mecenes de Mossega la Poma. La setmana que ve haurien de venir, al programa 502, haurien d'estar aquí en Carlos Tarlux i l'Ernest Fors, vale? Que no sé si podran ser, però encara hem d'acabar de parlar amb ells, perquè són els que proveiran aquests packs de cervesa artesana que fan ells. Per cert, Marc, el Birres no, el Birres condueix camions, però no fa cervesa artesana.
Te les veus, no fa cervesa artesana.
Li vam encomanar, pobre Birres, t'estimem molt. Li vam encomanar, com deia aquest nom, jo pensava que a part de conduir camions, també feia cervesa artesana, però no li dona la vida, entens? Vull dir que conduir camions ja en té prou.
Però podria muntar-se un allò d'un bullidor de cervesa tal, a dintre de la cabina, sí.
Un homebrew mòbil. Bueno, i a més, també sortejarem entre els mecenes 3 visites per a 2 persones a una fàbrica de cervesa gràcies al Carlos Tarlux. De tot això, tots els guanyadors de totes aquestes coses, excepte la part de l'amic invisible de Mossega la Poma, que depèn de vosaltres, això és pels mecenes i ho sortejarem la setmana vinent. Dit això, deixeu-me molt ràpidament i si voleu a partir d'aquí feu les vostres reflexions. He estat fent números, cada final d'any fem números, jo tanco, diguéssim, a l'Excel de Debe Haber Saldo, de Mossega la Poma, el tanco ara a final de l'any. Estic content perquè ens ha sobrat diners. Això vol dir que tenim una bossa...
Ja podem comprar el Tesla.
Bueno, o comprem el Tesla o a veure si és possible l'any vinent, perquè ahir el Toni ens va assegurar que tot torna a recuperar el camí adequat, podem fer el Mossega la Poma Flying Circus 2022. Vale? Si el Covid ens ho permet, doncs ho farem. Bueno, dit això, què us volia dir? Vull reflexionar de 2 coses, perquè aquests dies Amazon ha tret una iniciativa pels que tenen afiliats, pels que gestionen afiliats, com nosaltres, que tenim la compte d'afiliats, d'això que diuen Amazon Influencer.
Oh? I això on funciona? Mirant.
Bueno, és...
Aquesta paraula influencer fa repelús,
Però... Sí, i això, aquesta és una reflexió que feia l'Emilcar. Diu, ¿cómo se les ocurre a estos ponerle este nombre que está como en retroceso? I tenia tota la raó, perquè això de influencer fa repelús. Vale. El que funciona és que si tu tens una compte d'afiliats d'Amazon, Amazon et dona l'oportunitat de promocionar, de gestionar les promocions d'una manera més òptima, vale? I linkada a altres xarxes, a Instagram i a altres llocs. I per això et dona una landing que és Amazon.no sé què / shop / Mossega la Poma, vale? i sobre allà t'ho fas, però al final jo vull fer dues reflexions. Una, això és que li estem fent la feina a Amazon de gratis. M'explico.
Però de gratis no, perquè ho fas al canvi, bueno, de la comissió.
Però la comissió ha perdut molt, que és el que vinc jo ara a reflexionar.
No, que no et compensi, quan que vull que gratis, no?
Que... Sí, mira, restriccions, no? Cada vegada més. Si mirem, nosaltres només tenim dues fonts d'ingressos, a part de les nostres respectives butxaques, que fa temps que no les toquem perquè vosaltres cobriu les despeses, vale? Vosaltres
I els perquè amb tanta antena que compres no dona la burra per tot.
Per què, què?
Amb tanta antena que compres no dona la burra per
tot. Ah, no, 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 jo aquest any no li dono diners. Antenes molt pocs a Apple i tot això. Bueno, imagineu-vos dues línies, vale? Una línia que són els ingressos d'afiliats d'Amazon i l'altra línia els ingressos d'afiliats de l'Aixeta, vale? De gent, de mecenes que us heu fet de l'Aixeta i que doneu, doncs, això, un euro al mes, eh? O hi ha qui dona més, eh? Hi ha qui té dos afiliats de dos mecenes de la Xeta per donar-los més diners i tot. Vull dir que hi ha gent molt, molt guai en aquesta vida. Bueno, doncs si mireu les dues línies i mirem el creixement en els últims dos anys, que estem, o tres, que estem a la Xeta, hem anat creixent sostingudament, però linealment, en la part de mecenes. ¿Vale? De tal manera que a finals de l'any passat, la línia d'ingressos per la Xeta ja havia superat amb escreix la d'Amazon. I la d'Amazon ha anat baixant. I ha baixat, segons el que jo he estat mirant, per dos motius diferents. Un motiu, perquè la gent compra menys coses a Amazon. Jo no sé si us passa a vosaltres, però la gent, jo crec que s'ha acostumat a comprar per internet. Sí que és veritat que hi ha un pack de coses que has de comprar a Amazon, però hi ha gent que per determinats productes ja ha trobat la millor alternativa a e-commerce per allò. Pròpia d'aquell món, pròpia d'aquell entorn, o pròpia d'aquell tipus de productes, ¿vale? No sé, pues la gent que li agrada temes de sabates, pues mirarà si vas descalzo o Adidas directament, perquè ara els e-commerce de les marques ja són
importants. La marca ja li interessa també poder-ho vendre. El problema que hi ha és que llavors és quan tens les marques i les comercialitzadores no els hi acaba agradar. En molts llocs vas a la marca i t'envia tres o quatre botigues diferents.
Ja. Sí. Però bé, hi ha marques que això ho estan fent molt bé i els e-commerce els estan funcionant i de fet estan imitant a Amazon. Jo us he explicat aquest exemple moltes vegades. Jo compro temes de radioficció a dues botigues online, una que està a Alemanya i una altra que està a Suècia. Les dues són comunitat europea, ¿vale? De fet, i el tracte que tenen amb tu, jo diria que en alguns aspectes, en algunes coses pagues una mica més perquè jo no tinc un premium, no tinc un Amazon premium d'aquesta gent, ¿vale? Per tant, pago el transport, per entendre'ns, els ports, però per altra banda, tinc un telèfon on truco i jo ja conec a l'atenció al client d'aquesta gent, saps? I m'agrada molt com ho fan.
I que productes de nínxol a Amazon moltes vegades et prenen el pèl. Et prenen Exacte. El pèl amb el preu i amb tot.
Mira, sense anar més lluny, la meva parella va haver de trobar una colònia perquè semblava autèntica, però era un fake.
Sí, però i una altra cosa, eh?
No, espera, un moment, deixa'm que acabo.
El problema que hi ha, Val, digues, acaba.
No, era per acabar de les dues línies. Un dels motius és aquest que us deia, que la línia de mecenes va més amunt i la línia d'afiliats ha anat baixant. Un motiu és perquè la gent ja comprem altres coses que no són a Amazon. I això
és així. Però penso una cosa, Tomàs.
Han reduït dos terços el valor de les comissions. I clar, això ha impactat molt en els diners que guanyen els afiliats. Nosaltres perquè no vivim d'això, però això la gent que vivia d'afiliats ho ha passat... Jo entenc que les empreses que vivien d'afiliats promocionant coses ho hauran passat de puta pena perquè...
Hi haurà que has notat tot, però... Que hi haurà que has notat tot, però que potser no està malament que passi això, eh? Perquè al final què aporta també aquest tipus d'empreses? Si els...
Dic el xollo, metro i tot això, vols dir?
Sí, aquestes coses.
Les dels xollos i tot
això. Sí, però tu estàs muntant el teu xiringuito a sobre d'una altra empresa i a sobre l'altra empresa treballa amb tu a forma reglària.
Sí, però si fas la feina de promocionar i posicionar coses.
Però, Tomàs, per què Amazon ha agafat i ha fet això? O sigui, ara com ara Amazon... El problema que hi ha és que si tu vols vendre a Amazon, ara el que tens que fer és pagar-li a Amazon per posar anuncis en el motor de cerca del propi Amazon. Perquè, i cada vegada, sobretot, si busques coses específiques, costa molt trobar-les perquè cada vegada funciona pitjor la pàgina d'Amazon per buscar productes, perquè sempre t'estàs trobant la porqueria que et volen vendre i no el que tu estàs buscant.
Vale. Aleshores, acabo ja del tot aquesta reflexió. L'altre dia m'escrivia algú que em deia, hòstia, us heu mirat això dels influencers d'Amazon? Per què no us hi poseu, que segur que no sé què? I jo he fet la reflexió i li contesto, ara no recordo el nom, disculpeu-me, no sé qui ho deia, un oient nostre habitual, i et dic, no val la pena, no paga la pena l'esforç. I qualsevol sobreesforç, m'agradaria que en lloc de que se'l quedés Amazon, anés a parar a llocs com la Xeta. ¿Vale? La Xeta funciona en modalitat cooperativa. Els diners que ens doneu per mossega la poma, una part se'l queda a la Xeta, però no se'l queda en benefici i se lo ponen en los bolsillos d'ells i ja està, sinó que ho reinverteixen en la pròpia comunitat. I la prova està en que aquesta iniciativa que us he explicat de l'Amic Invisible, que dona diners que han, dels seus propis beneficis cap a tota la resta de mecenes, surt de la mateixa Xeta, que és una iniciativa de país, una iniciativa de casa i una iniciativa que és socialment sostenible, no és 100% corporativa, ¿vale? I jo, no sé, jo crec que si teniu l'oportunitat de donar-nos un cop de mà, si ho feu a través de la Xeta, ens arriba, li arriba a la Xeta i la Xeta ho reparteix amb tots els altres creadors de contingut que estan dintre, ¿vale? I per tant, jo crec que té molt més valor per tots nosaltres com a societat, com a grup, ¿vale? Per nosaltres té més valor. I ja està. Està aquí.
No, perquè és que al final és dir, si vols apoyar mossega la poma, apoya mossega la poma. I si t'has de comprar alguna cosa a Amazon, doncs pensa en fer el link. Però,
sí, però si has de, però si has de donar, si has de tenir consciència de donar suport, si ho fas a través de la Xeta...
No és necessari. Ui, quin gat més maco!
Aquesta és la gata nova.
Ui, que maca!
Ai, per favor.
Porto un munt d'estona aquí liant la parda, doncs ja dic, com a mínim que surti, perquè no fa que mossegar-me el cable.
Com es diu?
Alana.
Alana. Oh, qué bonito. Con muchas gas, como todos los hombres de mujer. Qué bonito.
Jo doncs sí, sí.
Pues no és un nom macu, ara fora bromes. A més és joveneta, no? Per lo vist.
Sí, té ara 9 mesos.
Està bé. Jo els dos que corren per aquí no els l'ensenyo. Però perquè no estan aquí a l'habitació.
No estan aquí a l'habitació. Estan por
ahí. No els deixes entrar.
No és això. Bueno, ara està la porta tancada, però el problema que... problema. Els gats a l'hivern busquen el sol. Això els que tenim gats sabem que els gats són animals que a l'hivern busquen el sol. De fet, podries crear una brújula de gats a l'hivern. Vale? I al dematí me'n fan companyia perquè la finestra està oberta i el sol que surt, com jo estic orientat a la sortida del sol ara a l'hivern, perquè el sol surt des de la meva posició per les torres aquestes de Sant Adrià, vale? Doncs tenen els dos llits aquí, estan aquí perquè els donen el sol. Però a la tarda, clar, el sol ha basculat cap a l'altra banda del pis i ara estan a la brújula gatuna marca l'altra banda.
Sí, sí.
Molt bé, vale. Doncs dit això, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Vull dir, anem bé de números, aquest any hem pagat totes les nostres deutes, hem pagat el hosting, els dominis i tal, i encara ens ha quedat uns diners que ja...
Però si
ja
mossega la poma és un projecte profitable, que està tan de moda entre les startups.
És profitable. Ara hem de fer l'IPO.
Exacte, és el moment de fer l'IPO. Quan és profitable...
Un IPO o un ICO. Una de les dues.
No, anem bé. Ja pensarem en fer ara a veure què podem canviar. Si alguns micròfons o algunes coses, o ja veurem. Ja farem... Perquè tenim superàvit, vull dir, mira. I és el vostre superàvit. Vale, dit això, si no voleu comentar res més de la comunitat i d'aquest estatus de com anem, jo aniria per les propostes perquè tenim
moltes...
Una cosa,
que parlàvem d'Amazon, explicar una cosa que ha passat aquesta setmana passada. Em sembla que en Rai va fer un tuit al respecte i es veu que als Estats Units, en algun dels estats aquests on tenen aquestes coses que se'n diuen tornados, es veu que un tornado va agafar i va arrasar un dels magatzems d'Amazon. I hi ha quantitat de ferits i em sembla que 6 o 7 morts. I sembla ser
no, no.
que...
Aquest episodi de tornados que va afectar a diversos estats, si no recordo malament, Arizona, Kentucky i d'altres, han hagut gairebé un centenar de morts.
Però sí, en concret van haver-hi 7 morts...
En el magatzem.
Van haver-hi uns morts en el magatzem i el problema que estan dient, almenys les crítiques que estan fent, és que els treballadors no van marxar del magatzem i van anar en els refugis aquests soterranis que tenen aquestes zones perquè no els hi deixen entrar el mòbil. I no sabien la que els hi venia a sobre. Sí, perquè quan han d'entrar al magatzem han de deixar el mòbil a consigna perquè, sí. perquè no juguin el Candy Crush quan estan agafant, fiquen coses a dintre de paquet. I és el que estaven allà tots treballant paquete, i els hi va caure el paquete al damunt. I llavors és una de les crítiques que es fa a Amazon de dir, realment...
Bueno, que podrien deixar el mòbil, però que hi ha algú...
Que estava ni un tornado, hi haurà una massa de tornados de l'hòstia...
El vigia que estigui dalt de tot camí.
O el de la furgoneta, el del camió que ve omplir, no? Que diu, hòstia, m'està perseguint un tornado a categoria 5, marxem, no sé, és una mica estrany.
Bueno, doncs es veu que no estaven no revisats i no van anar als refugis.
Que els tornados en aquella zona al final fan morts perquè de cop i volta es lia, eh? O sigui que, vull dir que no és com un huracà que el veus venir 5 dies abans, sinó que...
Exacte, és de cop i volta t'apareix un cap de fibló i te la...
Sí, però tingueu en compte una cosa, el servei d'avís de tornados als Estats Units en els últims anys ha funcionat molt millor en els últims anys, vull dir, s'ha extès. Els treballadors d'Amazon estaven avisats, segons han publicat els whatsapps, els missatges per e-message amb les seves famílies, i el que se'ls va dir és que es refugiessin no sé on, i de fet van morir, crec que havia una mena de shelter de refugi en un lavabo i van morir allà dintre, els treballadors aquests que van morir.
Ah, quina putada.
Sí, una putada. Jo no sé què hagués estat millor, si deixar-los marxar a casa o no, però... vull dir que a vegades aquestes notícies, hòstia, no és tot blanc i negre.
No, és complicat, és molt complicat.
El detall, sí, el detall, vale? A veure, seguint una mica el que es diu la gent a Twitch, perdoneu, perquè a vegades llegeixo una mica de retard i torno al tema anterior. A l'Òscar Apple, jo crec que era ella que ens parlava del tema del programa d'influencer i ens fa una pregunta que és quan paguen els afiliats, per exemple, per 50 euros de producte? I jo et dic, no ho sé, per una merda, vale? Aquesta és la meva resposta. I et diré encara més. Nosaltres parlem molt de productes de tecnologia que en concret tenen el marge més baix. Si nosaltres fóssim una perruqueria o venguéssim roba de nens, ens fotríem rics d'afiliats. Tindríem Tesla Samantha, però és que no parlem de biberons ni de pitets ni d'això, perquè no, això no ven. Sí.
I a més, si entres pel nostre link d'afiliats i no compres tecnologia, també...
Exacte. Menys, aleshores, no? Sí, això és un canvi que va fer Amazon fa un temps, i és que si entres pel link d'afiliats i compres, ens cau una comissió, jo què sé, per 50 euros, doncs igual ens cau 0,01 o 0,02, no ho sé, ¿vale? Perquè no vas fixar un producte que hagin promocionat. Si entressis dintre d'un link d'afiliats que estigués apuntat dins de les propostes, avui, per exemple, hi ha un, que és el Fire TV Stick 4K, si entres des d'aquell enllaç, com aquell enllaç és el producte, no és afiliats en general, sinó aquell producte, paguen una mica més. Però com tot és tecnologia, perquè nosaltres desgraciadament parlem de tecnologia, de tot el ventall de coses que paga Amazon, la tecnologia és el que menys comissió dona en afiliats. Amb diferència. Ja us dic, hem de parlar de pitets, de biberons i de roba. Si féssim un programa de moda, doncs igual d'afiliats podríem viure molt millor. Vale? Ho explico, perquè és que no...
Sí, però no volem recomanar la moda que portem nosaltres. Bueno, no, sí, però no seria el que la gent busca en un programa de moda.
No.
Però, bueno, va, a veure un momentet. Samarretes friquis, check, texan, check, jersei o forro polar, check. No, tots
no,
quatre?
No, sí.
És moda mossega la poma. O sigui, anem a la moda. I...
Bueno, sí, l'única samarreta que portem és jo em dono cops de cap quan escolto mossega la poma, que això ho ha dissenyat el cine, no sé qui va ser.
Però és, nosaltres porta camisa, per exemple. No.
No, nosaltres portem polos i coses. Bueno, jo polo... A lo que hi va.
No, polos tu, tu.
Bueno,
Tomàs,
samarretes.
Ets el més pijo de tots.
Polos és que en Tomàs...
Polos a l'estiu quan fa calor. Ja està.
Bueno, anem a les propostes. Va, que hem d'acabar, hem de tancar. Avui anem tardíssim. Òscar Apple.
Ai, la falca!
Ai, la falca, sí, la falca, va. Callar-sos, que va la falca.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga. Propostes, escarapes, domòtica.
Puc fer una proposta jo, una, perquè se m'oblidi, sí. Molt ràpida. Hi ha a Disney Plus un documental dels Beatles que es diu Get Back, que és l'hòstia. I mira que jo no sóc especialment fan dels Beatles, eh?
És aquest on surt sí. Com van composar la cançó de Get Back, em sembla.
Sí, entre elles. És un documental del documental que van fer en el seu dia. Quan van fer aquell disc, que és l'últim disc, va fer disc i documental a la vegada. Doncs això és tot el footage extra, que són una borrada d'hores. L'ha agafat Peter Jackson i ha muntat un documental de com es feia el documental. Per tant, veus un munt d'imatges gravades, no com estan gravades el documental, sinó que potser estàs veient la càmera que està gravant el documental, perquè eren els plànols que no van agafar. I llavors ja és superguai. Són tres capítols, cada capítol són com 2 hores i pico, i de debò que és que, independentment de cosa agradin els vídeos o no...
Clar, si és en Peter Jackson, per menys de 2 hores no s'hi posa.
Per això, és entenent que eren els Beatles, ja dic, independentment de que t'agradin, independent de la, si coneixent la dimensió del que eren els Beatles justament al final de la seva carrera, que eren déus a la Terra, veure totes aquestes dinàmiques, com estan allà amb més
gent... Jo vaig veure un tros petit del procés creatiu. ¿Vale?
Clar, no, és que és el que veus.
I això és sorprenent, sí.
Clar,
sorprenent.
Ells s'ajunten per compondre el disc. O sigui, es fiquen i diuen, va, anem a ajuntar-nos aquí 3 setmanes i anem a compondre el disc.
Anem a inventar-nos cançons. I fa una tonada, o sigui, i l'altra...
A més, notes que no s'aguanten ja. O sigui, estan en aquell punt en què ja no s'aguanten, però s'ho passen bé junts encara. I llavors, ja aquests moments, ja com molts altibajos, moltes, de debò, super, com a dinàmica, de veure com està i d'entendre com era, què devia ser allò per ells en aquell moment, és molt xulo, molt, molt. De debò. A mi m'està agradant molt. El tinc a mitges ara mateix i m'està agradant moltíssim. Sí. I jo us dic que no és una cosa que... Jo no és que fos molt fan, precisament, de... Com que Beatles, com tothom, tots coneixen cançons i ens agraden i això, però que no tenien idea de les seves dinàmiques ni res. I m'està agradant molt. Està a Disney Plus.
Bueno, jo tinc una proposta per en Tony Wan Kenobi, per al nostre pilot de capçalera, perquè, com molts de vosaltres sabeu, el millor podcast del món, el millor podcast del món i de la història és Hardcore History. Hardcore History, d'en Dan Carlin, és el podcast que tothom et cita en el món, encara que no t'interessi menys, la història
menys,
militar.
Si vols aprendre de medicina, que llavors és el de Joe Rogan.
Evidentment, sí, el de medicina per medicina i teràpia i teràpies és el de John Rogan, evidentment. Però el d'en Dan Carlin és el podcast que els podcasters escolten i d'això. Llavors, el Dan Carlin, el molt cabron, és el podcaster que treu un episodi cada 6 mesos perquè s'ho corre molt i tal, i però això, si fot episodis com de 6 hores, o sigui, és allò mainstream podcasting, que hem de fotre? Episodis de 6 hores trets cada 6 mesos i li funciona. Però per treure contingut de tant en tant té un segon feed, té un segon podcast que es diu Hardcore History Addendum. Doncs aquest dilluns es desmarca el senyor Dan Carlin i es marca un podcast de 2 hores i pico amb l'Elon Musk i amb un dels directius de SpaceX parlant de l'impacte de l'enginyeria en la història militar, dedicant gairebé mig programa als avions i els dissenys dels avions en la Segona Guerra Mundial, discutint sobre l'impacte en les batalles de la qualitat de l'octanatge del combustible. Brutal. I entenc que parlen... Com?
Sense petes.
Sense petes. No els hi feia falta. Aquests ja d'això. Però a l'Elon Musk amb el criu a la, amb un criu a la falda.
Brutal.
Fantàstic. O sigui, segur que l'Antoni Wankenovi encara ho disfrutarà més que jo, però jo vaig disfrutar molt, perquè dius allò que dius... no van parlant de... O sigui, parlen d'història. Simplement d'història i d'enginyeria. I com... Fantàstic. Fantàstic. Molt, molt recomanable.
Vale, deixeu-me que hem de tancar. Vaig llegir ràpidament. Si teniu algun comentari a fer, alguna proposta, feu-la, però si no, vaig ràpid. Domòtica, l'Oscar Apple. Per qui li agrada la domòtica, ens recomana un vídeo que estarà enllaçat a les notes del programa. Pas a pas. És molt interessant per automatitzar l'obertura d'una porta que vagi amb un relé en sec. També parla de flashejat, de dispositius per fer-los compatibles amb Apple HomeKit i de les etiquetes NFC que comentava Miquel Labòria en l'última intervenció que va estar per aquí. Diu, jo tinc una Shelly One per muntar a casa. M'ha costat gairebé més l'enviament que el relé. 14 euros en total vaig pagar. Bé, temes de domòtica que parla l'Oscar Apple. En Ciner, Parlant d'astronautes, seguiu el perfil d'Instagram d'una missió a Mar dirigit exclusivament per dones, entre elles 9 científiques catalanes. Molt bé, una iniciativa que la trobo molt, molt... Això ho dic jo, no ho diu el Ciner, però jo dic que trobo... Sí, tu pots ser dona i òbviament, tens un camí importantíssim per posar damunt de la taula reivindicacions a la qual tothom ens hauríem de solidaritzar, però hi ha gent que pot quedar-se instal·lada amb la protesta, hi ha gent que pot anar a fer coses, i aquesta gent està fent coses interessants. Són 9 científiques catalanes amb un projecte de com treballar una missió a Mar. Vale, més coses. En Dani Gaia, Netflix, ja és entre nosaltres l'última temporada de Lost in Space a Netflix. L'heu vista?
No. Estic esperant a que els nanos em tinguin un parell d'anys més i mirar-la amb ells.
Però vale. Com vols que la vegi? Però t'ho has vist tot el que ha sortit a l'últim mes?
Una barbaritat, sí.
Es nota un munt que amb la pandèmia van deixar de gravar i després va haver-hi un punt que tots van poder registrar de cop.
Bueno, i ajunta també que arriba Nadal i a Nadal hi ha moltes
estrenes. Sí, no, però igual, però ho han tret tot. Jo crec que és que això no podien gravar, de cop van poder gravar, i llavors el tempo els ha portat a tots al desembre.
Sí, sí, de fet, a les propostes tenim un munt de sèries. Per exemple, una. Aquesta ens recomana en Joan García. Diu, si us va agradar Prometheus, la prequela d'Alien, no us perdeu Rise by Wolves. Criat per HBO Max.
La premissa aquesta em sap greu, però si et va agradar Prometheus, tens un problema.
Tens un problema, ja. Perquè el purisme és el purisme.
El purisme no, és igual.
És una recomanació màxima. Una sèrie, a veure, la sèrie aquesta la va fer, aquesta sèrie, una sèrie del director d'Alien, que és Ridley Scott, que ens farà reflexionar sobre moltes coses de la vida humana i la religió. Doncs mira, no té mala pinta i m'ho apuntaré. Temàtica interplanetària, no és un spin-off d'Alien, però el tema i la banda sonora ho recorden.
Sí, jo pel que sé és una sèrie pel que posa allà, no és cap spoiler perquè ho posa. Crec que és un ésser humà que està al que el crien androides o robots.
Bueno, però el que tothom té que saber és que aquest divendres, els del Gran Tour treuen un altre episodi, en aquest cas Carnage a Troyes, on se'n van a França i es dediquen a destruir cotxes francesos.
Vaja nom, Carnage a Troyes.
Carnage a Troyes, això són fantàstics, o sigui, ja sabeu, o sigui...
Bueno, en l'altre punt de l'agulla intel·lectual tenim un podcast que ens recomana l'Epi Blai, que diu, us voldria recomanar un podcast, Stephen Frears 7 Daily Sins, els 7 pecats mortals, seria això?
Sí, diaris.
La primera temporada...
Has dit 7 Deadly o Deadly?
Deadly Sins,
7 Deadly Sins. Però els capitals, sí.
Va de les passes que ha fet l'espècie humana per arribar als sistemes de comunicació actual. Sent quelcom on intervé aquest senyor, l'Stephen Fry...
Tot una cosa que faci el Stephen Fry es pot veure.
Exacte. Més sèries. En aquest cas la recomanen Ciner. Diu la sèrie Cowboy Bebop a Netflix. Està basada en l'original sèrie d'animació dels 90 del mateix títol. Una barreja de Firefly, més Tarantino, més cine noir...
Jo he vist els tràilers i m'ha semblat una fumada. O sigui que ha d'estar molt bé.
Jo no l'he vist encara.
O sigui, ara mateix estan les dues.
Ara estan les dues. Està l'original de dibuixos i una d'animació i la que han fet ells en acció real. Jo la tinc pendent. És d'aquestes que han aparegut a l'últim mes, que ha aparegut tantes coses que la tinc pendent.
Els tràilers són una fumada. O sigui que la sèrie té que estar molt bé.
Vale. La d'animació, sí, això sí que és recomanable. La d'animació és una virgueria, és una obra mestra de fa molts anys. També la teniu. O sigui, feu-li una ullada a la d'animació si no l'heu vist, que és de les millores i sèries de ciència-ficció d'anime que jo he vist. Està molt, molt bé. La de Netflix, no, l'adaptació encara no l'he vist.
Vale. Que acabem, que queden 4 o 5. En Rup, sobre innovació, va penjar en el canal, en el grup de Mossega la Poma de Telegram, un vídeo que es titulava Una nova manera de prendre notes i connectar-les. Jo no l'he vist. Algú de vosaltres l'heu vist, aquest vídeo que va recomanar el Rup? No? Perquè jo sé que gent després li va contestar dient, hòstia, que guapo, tal, i no he tingut temps de mirar.
Jo tinc una tècnica. Jo prenc les notes i no m'hi miro mai més.
Ja, ben fet, perquè si la retens en el cervell, que és barat.
Com diuen, good shit sticks. Les coses importants, te'n recordes les que no? Escolta'm.
Vale, aquest reportatge que recomanen...
Que és veritat, Les coses que s'enganxen a la ment solen ser les més merdes, la majoria de vegades. Sí.
O les més guarres, sí, a vegades també. Sí,
qualsevol merda i la portes tot el dia aquí al cap.
Sí, sí, sí. Les cotxinades s'enganxen. Bueno, en Joan Serra ens recomana, i aquest sí que l'he vist, un reportatge d'Apple Park, que és un article de la revista Wallpaper, on es destaquen els laboratoris de disseny dins l'Apple Park. ¿Vale? I a part de que és xulo veure la gent treballant com si estiguessin treballant dintre d'un Apple Store, perquè té els mateixos mobles i la mateixa... Bueno, jo crec que és més maco perquè dona els jardins, o sigui, dona l'exterior i és... La veritat és que, hòstia, allò sí que és treballar en un ambient molt ben pensat per ser creatiu. ¿Vale? I t'agradi o no t'agradi Apple, més enllà d'aquest fet, donar-li un... O sigui, llegir aquest article i mirar i veure els vídeos i les fotografies d'on treballen els equips de disseny en l'Apple Park és interessant. ¿Vale? Sí, mola, de veritat.
Aquestes empreses tecnològiques grans, mola molt veure com funcionen per dins.
Un llibre recomanat per l'Oscar Apple, Privacidad es poder, de Carissa Veliz. No sé si algú l'ha llegit o us sona.
No.
Bueno, després, un article que ha estat molt polèmic, perquè després s'han dit moltes coses, algunes... Bueno, en fi, el tema criptomoneda en el grup de Telegram de Mossega la Poma, que és un tema recurrent, cada setmana surt, i és un rant. Perquè
tema tothom... pantanós, eh?
Avui no n'hem parlat, pantanós. Avui no n'hem parlat.
No, no. Doncs en Joan Betbessé ens proposa un article que també ha donat moltes...
Teniu el Rai content.
Supercontent.
Que vingui el programa, home! Que vingui!
Sí, sí. Que doni la cara, no?
Que vingui, en comptes de fer de supertacanyón. Sí, sí. Si vens al programa no te poden dir coses rares de tu. Bueno, no poden
article,
parlar malament de tu per darrere.
Aquest fixa't article del com...
Fixa't una cosa, Tomàs. Avui no, qui no ha vingut? En Dani Amo i en Rai. Pues els han fotut a caldo.
Claro.
Raül, apunta tu.
A veure, si no vens et donem jec d'hòsties. A veure... Aquest article del Confidencial es titula Datos y encuestas sobre los inversores cripto. I ha donat moltes voltes a Twitter aquests dies perquè unia a la gent més ultraliberal o fins i tot d'ultradreta amb aquests nous inversors de criptomonedes.
I també hi sortien comunistes, anarquistes i capullos integrals. O sigui,
hi havia de tot. Sí, perquè la gent d'ultradreta amb el sistema financer tradicional no hi té cap vincle.
No hi té cap tipus de lligam.
Només amb les criptomonedes. El sistema financer és una cosa immaculada.
Jo, sincerament, amb
la gent que és d'ultradreta, que té molta pasta i inverteixen... Pràcticament aquesta gent estan a totes les hòsties...
Estan a tot arreu, per desgràcia.
Sí, tot arreu.
A veure, jo no me'n vaig acabar de llegir perquè em va semblar tonto d'una banda i fora... O sigui,
I el titular m'ha posat. Veritat,
però obviar que és que estan allà perquè estan a tot arreu, o sigui, perquè tenen el sistema financer totalment parasitat, és molt tendenciós. Si va fer això, és molt tendenciós, perquè és que estan a tot arreu.
Bueno, no, avui no tocava parlar de criptos, que hem parlat diversos dies, i avui precisament era un tema que no anàvem a tocar. Queden dues
molt
més.
Molt malament, Tomàs, molt malament.
Ja ho parlarem l'any que ve.
Si no seràs un criptoinfluencer d'aquests de YouTube, eh?
M'és igual.
No, molt malament. Bueno, hem de fer com els criptoinfluencers, que tenen canals de Telegram de pago. Els has de donar satoshis per entrar al canal.
Clar. Bueno, va, acabem, que queden dos. El Guillem ens diu que es vol deixar bigoti. I direu, hòstia, quina proposta és aquesta? Sí, tipus així. Diu,
això era el novembre, no?
El novembre, però estem al desembre. Ja, diu, i clar, una es pregunta, però per què et vols deixar bigoti, Guillem? Diu, perquè sóc un fan incondicional de la sèrie Ted Lasso. ¿Vale? I per això es vol deixar bigoti. Pues molt bé.
És molt bona.
A mi m'ha agradat molt la sèrie aquesta.
Està molt bé. És una sèrie...
La va recomanar el Raül, cosa que ja era per descartar, en aquest sentit, però...
Jo no l'he vist.
És molt bona.
No l'he vist. Sí, tu la vas recuperar, no?
La vaig recomanar jo.
O la va ser el Marc.
Vaig ser jo qui la
vaig recomanar. Aquesta sèrie?
No.
Està molt bé.
Està molt bé.
Però era un atac gratuït, igualment.
L'he vist, i de fet... La vist diu que està molt bé, però aquest m'ha semblat molt gratuït, eh? La patada,
en l'època on acabes agafant l'imania a qualsevol personatge que aparegui per allà, que surti un personatge com el Ted Lasso, que d'entrada fa ràbia i que l'acabis agafant carinyo...
Hòstia, jo sóc fan d'aquest tio, eh? O sigui,
sí, sí.
Sí, però a mi el personatge que m'agrada més de Ted Lasso és en el tio que li van donar l'Emmy a l'actor secundari, que és el jugador de futbol que Cascarrabias, que després evolució, aquell que Cascarrabias és impressionant, aquell personatge.
Bueno, va, tanquem.
És una mica així com el Raül.
Però és molt entranyable també, aquest personatge. Eh? Bueno, va, acabem.
Que hòstia, amb el pobre Raül ens fica la pell, vingui o no vingui.
No l'ataquem, perquè no vindrà més.
Tot això està passant dos minuts després que el Marc digui, clar, és que aquí si no vens ens fotem amb tu, però si vens no. Sí, justament després d'això el Marc m'ha fotut la patada a la boca.
Però tu és l'excepció, Raül. Ens fotem amb tu, vingui.
Una hora sense dir res i ha sigut dir això i ha sigut dos ramats a porta directes.
Raül, mai podré oblidar el del Telco.
Lo del què?
Tales of the Loop.
D'aquesta no hem fet segona temporada, eh?
Bueno, estem perdent el nord. Acabem l'última proposta. Que està molt bé de preu. Bueno, va. Última proposta.
Good shit, Sticks. No?
Exacte.
Mira, el Marc es pixa, que burro.
Encara té les imatges gravades, oi? Aquell ritme trepidant, encara el tens.
Sí, sí. Hòstia puta.
Ai.
Bueno, tanquem, va. Està molt bé de preu. Aquells que encara no tingueu a casa, fora del televisor intel·ligent, algun aparell, que va bé tenir-lo perquè us el podeu portar on vulgueu, connecteu amb por HDMI a un hotel o qualsevol lloc on estigueu, ara està d'oferta el Fire TV Stick 4K, el nou, el que va molt ràpid, que diuen que els que l'han provat va molt ràpid respecte a les versions anteriors, està gairebé a meitat de preu o no sé, té un descompte superbestial a Amazon. Teniu l'enllaç d'afiliats...
Això és l'Apple TV de...
Sí, 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 que és com un dangle.
Un dangle, no? Sí, un dangle. Dongle.
Doncs Fire TV Stick 4K, teniu l'enllaç d'afiliats, doneu-li aquí sí, eh? A veure si es cau algun calador. I ja està, ja s'ha acabat el programa, xatos.
Molt bé, nois.
Molt bé. Doncs fins la setmana que ve, si Déu vol.
Fins la setmana que ve.
Que ja serà l'últim dia d'abans de Nadal, eh? L'últim episodi. Recordeu. Una abraçada a tots.
No tanquem.